La Viviana Besolí amb el seu apunt, avui un apunt una miqueta així misteriós, el que ens porta, que vincula Egipte amb el món extraterrestre. Viviana, bon dia.
Bon dia, no és la primera vegada que es vincula en aquests dos mons.
No, eh? És veritat. De tota manera, hi ha publicacions de prestigi, com per exemple la revista Nature, que fa una reflexió i diuen que quan aquesta revista, o la revista Science, o la revista The Lancet, o una d'aquestes ho publica, és que hi hem de parar molta atenció. Com la pararem quan entrem en comunicació, a l'espai en connexió d'aquí una estoneta, amb el director artístic de la 24a temporada de música i dansa Andorra la Vella, Morabanc. Van presentar ahir el cartell 2018 amb quatre actuacions de molta volada i que comentarem i repassarem amb Josep Maria Escribano. I com deien, casualitats de la vida, també parlarem d'una altra temporada, de la temporada 2018, en aquest cas de la Fundació ONCA, amb el director artístic i concertino director Gerard Claret. Repassarem algunes de les qüestions d'aquests quatre àmbits d'actuació, l'àmbit precisament de l'orquestra, de la ONCA, de la JONCA, de la Jove Orquestra, el projecte educatiu i també el projecte social. Aquest és el menú que tenim des d'ara fins al punt de les 11, l'última hora del programa, amb el David Domingo, l'actualitat esportiva, el José Antonio Guillermo Maridán, els plats del Cristian Sanqueta i l'espai de cinema que ens portarà de nou la Viviana, i on tindrem la pel·lícula triomfadora dels Globus d'Or.
Sí, tres anuncios en les afueres.
Que va guanyar els premis més destacats i va sortir un munt de vegades a recollir, recollir premis.
Sí, sis cops em sembla que va ser.
Doncs una pel·li on, diguem-ne que la, com ho diríem, la valentia o el fet de trobar una ciutadania que no s'acobarda davant res aconsegueix moure,
una dona, precisament,
moure coses, sí, sí, no? Sí, sí. Que, no, que sí, 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 pels conductes oficials no es mouen.
Podríem parlar d'una part de l'anatomia masculina aplicada al gènere femení, no? Per parlar de la valentia d'aquesta dona, no?
Que no s'acobarda.
No.
Ja, jo crec que tothom ens ha entès. Vinga, anem a parlar d'això. Ens diuen si hi ha un tro de ferro a la piràmide de Keops.
És una mica tro de ferro, no et recordes res?
Home, i tant.
A què?
Home, al Joc de Trons.
Ah, no? T'imagines un faraó allà amb un tro una mica així com aquest de Joc de Trons, no? Que aquest està, el de Joc de Trons està fet d'espases, i aquí ve la qüestió d'aquest tro i el tema extraterrestre. A veure, quan parlem d'extraterrestre és tot el que està fora de la Terra. No estem parlant de marcians ni de...
No, evidentment.
Estem parlant de tot el que ve de fora de la Terra. L'existència d'aquest tro de ferro... diuen, no?, d'un tro de ferro amb mineral meteòric d'origen extraterrestre a la Gran Piràmide de Keops. D'això és el que estem parlant. Ha estat plantejada per explicar l'enorme buit detectat amb tecnologia punta en el seu interior. A principis del novembre del 2017, Nature, com deies tu, aquesta revista de solvència contrastada, va publicar els resultats del projecte Scan Pyramids. I diuen que existeix un enorme buit d'almenys 30 metres de llarg dins de la piràmide de Keops. Una de les primeres hipòtesis de la interpretació sobre la funció i contingut d'aquesta troballa, doncs, ha estat feta per Giulio Magli, que és el director del Departament de Matemàtiques i professor d'Arqueoastronomia al Politècnic de Milà. Val? És a dir, que no és un qualsevol. Ell diu que la piràmide de Keops, construïda al voltant del 2550 abans de Crist, és un dels monuments més grans i complexes de la història de l'arquitectura. Diu que s'accedeix a les seves habitacions internes a través d'uns estrets túnels, un dels quals, abans d'arribar a la càmera funerària, s'enxampla i eleva formant el que es diu la Gran Galeria. L'habitació recentment descoberta està sobre aquesta galeria, però no té una funció pràctica d'alleugerir el pes, perquè el sostre de la galeria està construït en una tècnica de mènsules, per aquesta mateixa raó. La funció real d'aquesta sala, aquest espai, sí, diuen que una de les possibles interpretacions que estan, doncs, que estan, doncs, més o menys tots d'acord pel que saben sobre la religió funerària egípcia, com es veuen els textos de les piràmides, és que el faraó, abans d'arribar a l'estrella del nord, haurà de passar per les portes del cel i sentar-se en el tro de ferro. Això és el que diuen els escrits que han trobat sobre les piràmides. Dins de la piràmide hi ha quatre eixos del tamany, diuen, d'un... t'ho diré demà i t'ho diré cantant, perquè ara no sé com es diu en català, pañuelo. D'un mocador. Són tan estrets com un mocador i estan dirigits als estels. La vida futura del faraó era, de fet, i en particular, entre l'estrella del nord, entre les estrelles del nord. Més o menys cap allà a la Ossa Major, cap allà anirien els faraons. Aquests, doncs, dos dels quatre canals que s'obren, doncs, a la... A la piràmide estan apuntant cap a aquests estels. Una de les dues portes, la del sud, ha estat explorada diverses vegades sense resultats, mentre que la del nord encara està segellada. Aquestes portes tenen totes les probabilitats representatives de ser les portes del cel. I les del nord podrien entrar a la sala aquesta on han trobat aquest famós buit. Buit tota l'estona ho posen entre cometes perquè és que el problema és que no saben molt bé què hi ha aquí dins. El tron seria de ferro, del ferro que coneixem nosaltres, perquè si no aquest escàner l'hauria detectat, sinó de ferro meteòric, i d'aquí ve el tema extraterrestre. És a dir, caigut del cel en forma de meteorit de ferro, distingible a l'alt, gràcies a l'alt percentatge de níquel. I novament citat en els textos. És cert que els egipcis ja coneixien aquest material des de fa molts segles abans de Keops i van continuar fent-lo servir per objectes especials dissenyats per als faraons durant mil·lennis, com la famosa daga de Tutankamon, que ja està feta d'aquest material. Una forma de verificar o descartar aquesta hipòtesi existeix és una nova exploració d'aquest eix nord. És una exploració llargament esperada molt abans del descobriment d'aquesta sala. És difícil dir amb certesa que el canal nord condueix a la sala recent trobada on hi ha aquest gran buit batejat pels seus descobridors així, perquè les imatges disponibles són aproximades i la senyal és dèbil, és a dir, no mostra res allà dins. Llavors, doncs, per això volen entrar a veure què
hi ha. Té tota una mena de món esotèric darrere
àurea,
de les piràmides.
No?
Sí. Sí, una àurea molt...
Sí, perquè molta gent deia que aquella piràmide no l'havien construït els egipcis, sinó que venia...
Sí, exacte, del més enllà.
No, de manera... més enllà, no, de més amunt.
Sí, del més enllà, sí, per això dic. De tota manera, és com dius tu, moltes vegades tenim un cliché posat i quan diem extraterrestre, ja ens imaginem això,
un monstre
verd amb antenes... I en el fons, quan diem ovni, el que estem dient és que és un objecte volant no identificat, no diem res més, i en canvi també interpretem sempre...
T'imagines el platillo volant,
Que és una cosa exactament, quan pot ser a vegades una sonda
sí, meteorològica... O un meteorit, o un avió que encara no has vist realment què era, o...
Sí, sí.
És algo que vola pel cel i que no sabem el que és, això és un ovni. I una cosa extraterrestre és que ve de fora de la Terra. Els meteorits venen de fora de la Terra? Sí. Han caigut a la Terra? Sí, sempre, des de fa molts anys que cauen aquí.
De tota manera, com dèiem, si la revista Nature ha publicat precisament aquesta qüestió, abans de passar a publicar-se hi ha 25 sí, sí. persones
tema,
que s'ho miren. I...
És un tema denset, entenem que per fer l'apunt, sí. Doncs que si algú vol profunditzar en el tema, hem penjat l'enllaç perquè la gent es pugui llegir l'article tranquil·lament, perquè... A més, ens han posat un croquis on veiem la piràmide, aquests quatre eixos dels que parlàvem, del tamany d'un mocador... No, aquestes sales que ja s'han trobat i doncs bé. És un lloc, les piràmides, on jo sempre penso que m'agradaria veure i potser entrar-hi, però jo el tema aquest tan estret i tal.
Sí, fa una mica de cosa, no?
Sí, però bé.
Però hi ha gent que està absolutament seduïda per tot el que té a veure amb Egipte, amb l'Egipte antic, no?
Sí, 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 a mi m'agrada molt i cada cop que vaig a un museu on hi ha coses d'Egipte intento anar-ho a veure. Però jo el tema d'entrar en una piràmide... Jo crec que em costaria, no? Allò que has d'entrar jupit, que és tan estret... Que...
I laberíntic, no? Que diuen que
sí, sí,
pots
sí,
trobar...
que et pots perdre i que no pots anar darrere, que només pots anar endavant...
Una cosa sí.
No sé jo, eh? A més, que és que tot està als museus.
També
és trist.
Hi ha més coses fora que dins, això també és veritat.
És trist.
Especialment qui tingui ganes, com dèiem, de conèixer bona part de les coses de l'Egipte antic, que
vagi a Londres.
Que vagi al Museu Britànic. De Londres i allà veurà...
Sí, que vagi al British i escolta, tu, estan tots allà.
Sí, sí. Doncs, companya, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Ens veiem després parlant de cinema.
Sí.
Vinga, una pausa i anem a parlar amb el senyor Josep Maria Escribano.